Bon dia, Besalú treballa per establir una limitació d'apartaments turístics.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sí que és cert que en l'àmbit del centre històric establirem alguna mena de limitació. Establirà un tant per cent, que és el que probablement ja hi havia en l'inici de l'ordenança que havíem aprovat inicialment fa un any i mig, un parell d'anys.
Hi ha algun nombre actualment?
No, hi havia un 30%, no és un nombre, és un 30% de les cases, i evidentment en aquell moment, del centre històric, en aquell moment no arribàvem ni molt menys al 30%, i el que hi ha hagut ara és que en la mesura que hi ha hagut altes, també hi ha hagut baixes. Però en els últims any i mig, jo crec que s'han compensat les altes i les baixes.
És l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, en una entrevista al programa d'Olot Televisió, l'alcalde respon, on entre altres ha explicat que, tot i que en aquest cas des de l'Ajuntament expliquen que en els darrers temps s'ha notat una autorregulació, des del municipi treballaran per establir aquesta limitació. L'alcalde diu que les polítiques de la Generalitat en l'àmbit del lloguer tenen incidència. Pel que fa al turisme, destaca la presència del visitant francès i el belga. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat d'aquest dilluns gris i plujós a casa nostra, 19 de gener de 2026.
El dia en 4 minuts.
L'increment de fenòmens meteorològics dispara l'interès per tenir més ben assegurats béns i immobles. Ho diuen algunes asseguradores. Precisament hem parlat amb Fàbrega Soler, assessors d'assegurances, qui posen dades sobre la taula i diuen que durant la Dana només un 20% de les empreses tenien la cobertura de pèrdues. Més de 40.500 persones visiten l'Espai Cràter durant el 2025. Aquesta xifra supera l'any 2024 en 593 visitants i també pugen 4 punts al turisme internacional. Prop de 4.000 persones han assistit en el pessebre participatiu i en el No la caguis. Davant l'èxit del pessebre de plastilina, la Regidoria de Cultura preveu repetir l'activitat l'any vinent. El Torró Amic de 2025 bat rècords després de vendre-se'n 1.552 unitats. Es tracta de la xifra més alta de totes les edicions. En esports, el líder cau al Fortí de l'estadi municipal d'Olot. Un gol de Ruben Henry en una acció de córner va decidir ahir al migdia un partit marcat per l'aigua. En hoquei patins, l'hoquei Olot s'allibera i guanya per 2-3 a Girona, en un partit vibrant i on els olotins sempre van anar per davant. Un gol de David Carles a 4 minuts pel final va significar els 3 punts pels olotins. I a la contraportada parlarem de cinema i cultura per combatre l'extrema dreta. La segona mostra memorialista de cinema documental de la Vall d'en Bas ha posat en valor la memòria històrica per no cometre els mateixos errors.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i al món. Pugen a 39 els morts en el descarrilament de dos trens d'alta velocitat a Còrdoba. Un tren Irió i un Alvia van descarrilar ahir al vespre la línia Madrid-Andalusia, un accident que ara s'investiga i pel qual continuen ingressades una cinquantena de persones. Sílvia Paneque retreu a Sílvia Orriols la seva baixesa moral per la reacció a l'hospitalització de Salvador Illa. La líder d'Aliança Catalana ha preguntat al president si s'ha esperat en una llitera com els mortals o ha tingut habitació a l'instant. La policia local de Salt multa 186 conductors de patinets durant el 2025. Una de cada 4 sancions ha estat per circular per la vorera i un 20% per anar contra direcció. Espanya té 33.000 milionaris, tan rics com el 40% de la població junta, segons Oxfam. La riquesa dels 1.000 milionaris d'arreu del món creix un 16% al 2025, segons un informe de l'ONG Oxfam Intermón. A la pàgina internacional, Donald Trump afirma que ja no se sent obligat a pensar només en la pau i escala la crisi per Groenlàndia. El president nord-americà es queixa a Noruega de no haver rebut el Nobel de la Pau. I el Fons Monetari Internacional millora la previsió del creixement global, però alerta que les tensions comercials podrien llastar l'activitat. L'organització també revisa a l'alça el Producte Interior Brut, estimat a l'Estat per als anys 2026 i 2027, fins al 2,3 i l'1,9%.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Entre avui i demà arribarà el màxim de la pertorbació de llevant, que déu-n'hi-do dissabte, quina gran nevada que va caure al Pirineu Oriental, 20-30 centímetres, la cota de neu superior a 1.400, 1.600 metres, dalt de tot del Montseny una petita enfarinada, i ahir va ploure fort al Cap de Creus, 48 litres per metre quadrat a Portbou, en van caure 42 a Cadaqués, i bé, d'aquesta matinada han caigut doncs pràcticament 30 litres novament cap a la zona de Portbou, n'han caigut 20 a Cabanes, 16 a l'Escala, 10 a Figueres i algun plogim a la resta, però es reactiva la llevantada justament entre avui i demà, per tant, pluges a tot arreu, la cota de neu seguirà al voltant de 1.500, 1.600 metres, puntualment 1.400, després d'aquesta matinada, doncs, amb núvols i amb aquesta mica de vent de llevant de 40 km per hora i mala mar, doncs no ha baixat gaire la temperatura, 5 graus a Vic o 6 en el cas d'Olot, 1, 2, sota 0, alta muntanya, més de 2.000 metres. Situació d'hivern, però de cota de neu que no serà baixa els propers dies. I el més preocupant és la pluja que va sumant i va sumant, evidentment, perquè preveiem que aquesta nit i sobretot matinada de dimarts la pluja sigui ja forta o molt forta a la Costa Brava, a tota la part est de Girona, litoral i prelitoral, però especialment Costa Brava, i dins de la Costa Brava l'Alt Empordà i nord del Baix Empordà serien les zones més afectades per aquests aiguats, que poden deixar més de 100 litres per metre quadrat i fins i tot, atenció, perquè dimarts, demà, es podien totalitzar més de 200 litres per metre quadrat. Estem davant d'uns aiguats molt importants, de temporal de mar de més de 6 a 7 metres i de vents forts de llevant i de gregal. La temperatura no canviarà gaire, però sobretot molt pendents d'aquestes rierades.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns, 19 de gener de 2026, com ara escoltaven, marcat per la inestabilitat i les pluges, on evidentment aquí a la sintonia de Ràdio Olot n'estarem pendents. Avui comencem parlant de Besalú, que treballa per establir una limitació d'apartaments turístics, tot i que diuen que en els darrers temps s'ha notat una autorregulació. L'alcalde, Lluís Guinó, diu que les polítiques de la Generalitat en l'àmbit del lloguer tenen incidència. Pel que fa al turisme, destaca la presència del visitant francès i el belga. En aquest sentit, l'alcalde de Besalú diu que estan pràcticament al mateix nivell que abans de la pandèmia. Ha parlat amb Lluís Guinó, el nostre company, Gerard Puigdemont.
Les polítiques a nivell de Generalitat pel que respecta a l'habitatge i a la limitació de preus del lloguer tenen incidència als municipis turístics. L'Ajuntament de Besalú fa un temps va estudiar la creació d'una ordenança per limitar els habitatges d'ús turístic que es concentren especialment al centre històric. La proposta va tenir al·legacions i va quedar pendent d'aprovació definitiva. A Besalú han percebut la revisió a la baixa d'alguns lloguers i estan pendents de plantejar si cal determinar el topall i aquí quines zones es podrien habilitar habitatges turístics o no. L'alcalde és Lluís Guinó.
Sí que és cert que en l'àmbit del centre històric establirem alguna mena de limitació, establirà un tant per cent, que és el que probablement ja hi havia en l'inici de l'ordenança que havíem aprovat inicialment fa un any i mig, un parell d'anys.
Hi ha algun nombre actualment?
No, hi havia un 30%, no és un nombre, és un 30% de les cases i evidentment en aquell moment, del centre històric, en aquell moment no arribàvem ni molt menys al 30%, i el que hi ha hagut ara és que en la mesura que hi ha hagut altes, també hi ha hagut baixes. Però en els últims any i mig, jo crec que s'han compensat les altes i les baixes.
Segons l'alcalde, Besalú està actualment pràcticament als mateixos nivells de visitants pre-Covid. Pel que fa a la procedència dels visitants, ha baixat l'israelià, però continuen venint nord-americans, atrets pel passat jueu de Besalú. Destaquen, però, els visitants europeus.
El que hem incrementat, per exemple, que ja es venia incrementant i que durant una època es va reduir, és tot un turisme europeu de països francòfons, des de gent provinent del nord de França a fins i tot a belgues, que no havíem acabat de diferenciar ni de detectar prou, i sobretot el que tenim és un molt fidelitzat al turisme català i al turisme espanyol.
Des de l'Ajuntament asseguren que el Besalú medieval, les visites guiades a l'estiu, les activitats i fires que giren al voltant de la Ratafia i la Processó dels Dolors són algunes de les propostes que més agraden. Estan aconseguint, diu, desestacionalitzar i fer venir gent, tot i que de manera més escalonada, els mesos menys forts de l'any. Guinó diu que al poble hi ha un equilibri entre turisme i indústria i que en els darrers 25 anys han anat desenvolupant sòl industrial, clau assegura per tenir un atur baix.
Estem en una consolidació d'un projecte turístic perfectament visualitzat, amb un prestigi indiscutible. Sortim en tots els rànquings de nivell estatal de viles medievals millor conservades, i el que aconseguim ho hem aconseguit, i això és un mèrit de molta gent, no únic i exclusivament de l'Ajuntament, és que l'expectativa que un té quan va a Besalú per primera vegada queda molt i molt satisfeta. Ningú surt decebut de la riquesa del municipi, de l'estat de conservació, dels operadors privats, de la bona accessibilitat.
Darrerament, Besalú ha estat finalista als premis Més Història del National Geographic en la categoria de Centre Històric Emmurallat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. L'increment de fenòmens meteorològics dispara l'interès per tenir més ben assegurats béns i immobles. Ho diuen algunes asseguradores. Hem parlat precisament amb Fàbrega Soler, assessors d'assegurances, qui posen dades sobre la taula i diuen que durant la Dana només un 20% de les empreses tenien la cobertura de pèrdues amb beneficis correctament assegurada.
La presència de fenòmens meteorològics extrems és cada vegada més freqüent a la zona del planeta on vivim. Un exemple clar va ser la Dana a la Comunitat Valenciana, però també s'hi poden sumar, per exemple, les pedregades o precipitacions intenses en un període curt de temps, com van patir a la zona de l'Ebre fa uns mesos. En un context de canvi climàtic i escalfament global, segons algunes asseguradores, cada cop són més les persones que es preocupen per protegir més i millor les seves propietats o els seus béns. En parla Pol Fàbrega, de Fàbrega Soler, assessors d'assegurances.
Hem vist recentment els efectes, per exemple, del Dana, que són efectes que fan plantejar una mica l'avaluació del risc. I en aquest sentit, per exemple, moltes empreses no tenien la cobertura de PB, de pèrdua de beneficis, correctament assegurades. Diria que només un 20%, o inclús pràcticament el 80% dels béns estaven infraassegurats.
Des de Fàbrega Soler, assessors d'assegurances diuen que cada cop són més les consultes que reben en aquest àmbit.
Són temes on el rol de l'assessorament és un clau en aquest sentit, no? I les asseguradores, evidentment, treballen sobre una normativa europea de solvència 2, que això realment hi ha uns estàndards molt marcats, hi ha una solvència que diguéssim que les asseguradores han de tenir, no?, un gran capital per afrontar tots els riscos que hi puguin haver, i a part d'això una gran transparència en tot el que es comunica.
Les asseguradores estan en un mercat estable, com es va demostrar també durant la pandèmia de Covid. Algunes assessories aposten cada cop més per assessorar de manera personalitzada i no vendre paquets d'assegurances estàndards. Això i fer pedagogia financera són alguns dels canvis que asseguren que en els darrers anys viu el sector.
40.597 persones són les que han visitat l'Espai Crèter durant aquest darrer 2025. Aquesta xifra supera l'any 2024 en 593 visitants i també puja en 4 punts al turisme internacional, principalment el francès. Les persones valoren positivament l'experiència amb notes de mitjana superiors als 9 punts, sobretot on hi destaquen aspectes com la qualitat de l'experiència i la comunicació prèvia rebuda, informa Néstor Carvajal.
L'Espai Crèter fa gairebé 4 anys des de la seva inauguració, un centre de divulgació científica i visitat tant per gent local com per turistes de fora. Aquest 2025 fa balanç i ha tingut més de 40.000 visitants, un augment de gairebé 600 persones respecte a l'any anterior i que puja la xifra total des de la seva inauguració a prop de 173.000 visitants. La regidora de Turisme i Promoció de la ciutat, Gemma Canalies, valora aquestes dades.
Han vingut de Catalunya, de la Garrotxa, han vingut a nivell internacional també moltes persones, però que moltes d'aquestes també han repetit les seves visites. Hem fet algunes visites a través d'escoles i els mateixos alumnes han portat llavors les seves famílies en aquest cas. Llavors, per exemple, aquestes xifres realment confirmen aquest creixement sostingut i sobretot voldria destacar també el posicionament d'Espai Crèter com un equipament, com deia ara, de divulgació científica.
A més, Canalies destaca l'alta nota mitjana de les valoracions per part dels visitants sobre la seva experiència.
Amb nota mitjana d'un 9,28, per tant, és una satisfacció, no ens cansarem mai de millorar, d'apostar per aquesta millora contínua, però realment les valoracions són molt bones i el que destaca molt el públic, sobretot, és la qualitat de l'experiència, la comunicació també prèvia rebuda i l'atenció també rebuda per part de l'equip.
Pel que fa a la procedència del públic, el 77% és català, només un 9% procedeix de l'Estat espanyol i el públic internacional ha pujat d'un 10 al 14% del total durant el 2025, amb França com a principal país d'origen. I l'11% total de persones són garrotxins. Per altra banda, més d'11.000 alumnes han vingut a través del servei educatiu, on més d'una tercera part és de la comarca. Cal destacar que un 84% de les escoles repeteixen la seva visita.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
A la pàgina cultural i a l'hora social, prop de 4.000 persones han assistit en el pessebre participatiu i en el No la caguis. Davant l'èxit del pessebre de plastilina, la regidoria de cultura preveu repetir aquesta activitat de cares ja al Nadal vinent. A més, també es plantegen contractar un artista per crear el suport del pessebre per a la pròxima edició. El conjunt d'activitats ha estat ideat per l'alumnat de l'Escola d'Art d'Olot.
Aquestes festes, els museus d'Olot s'han omplert de participants en les activitats especials que s'han organitzat. La tercera edició del No la caguis ha portat a més de 2.000 persones a buscar les 100 figuretes de caganers amagades pel Museu dels Sants. A més, a l'hospici s'ha organitzat per primer cop un pessebre participatiu de plastilina amb l'aportació de 1.500 nens i nenes. El conservador dels museus d'Olot, Xavi Roura, valora aquesta primera edició i el seu futur.
Ha acabat sent una multitud, era gairebé aquell joc de buscar a Wall-E, tot ple de figures fetes per mainada de totes les edats, per tant, és un èxit que continuarem, procurarem que l'any que ve hi sigui. I, tornant al Museu dels Sants, els caganers continuen. Estem amb els aproximadament 2.500 participants que passen no només a fer l'activitat, sinó a conèixer un dels patrimonis importants que tenim a nivell de ciutat com a museu, que és el Museu dels Sants.
El regidor de Cultura, Josep Quintana, diu que activitats com aquestes contribueixen a difondre la cultura de la ciutat.
I llavors és una línia, sí, que treballarem en tot no només el Nadal, sinó tot l'any, i per tant és una línia continuada perquè és una línia una línia que s'ha demostrat que és d'èxit i que va en la línia que volem, no? Com deia al començament, d'apropar doncs, les tradicions, l'art i la cultura de la ciutat a tothom, a tots els olotins principalment, la gent que ens visita i els més petits.
Les activitats de Nadal dels museus d'Olot han comptat també amb el suport dels alumnes de l'Escola d'Art que han dissenyat el fulletó amb totes les propostes.
I abans dels esports parlem del Torró Amic del 2025 que bat rècords després de vendre-se'n 1.552 unitats. Es tracta de la xifra més alta de totes aquestes edicions, una iniciativa recordin entre Ferrer Xocolata, Olot Televisió i Ràdio Olot, que ha destinat els beneficis d'enguany a Tegra ha tingut una bona rebuda, gairebé per damunt de les expectatives. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, també ha detallat que pel Turró de l'any vinent ja hi ha idees pensades.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
El Turró Amic d'enguany destinava els beneficis al projecte tecnològic inclusiu de l'escola Joan 23 d'Integra. La iniciativa solidària de la pastisseria Ferrer Xocolata, conjuntament amb Ràdio Lot i Lot Televisió, ha escollit aquest darrer Nadal a l'entitat garrotxina com a receptora del que s'aconsegueixi a la venda del Turró. I després de les festes nadalenques, ja es pot dir que és la millor edició de la història del Turró Amic. Seran venudes més de 1.500 unitats i s'ha superat qualsevol xifra d'alguna altra edició. El propietari de Ferrer Xocolata, Jordi Ferrer, ha celebrat els números i la bona rebuda que ha tingut.
En totes les edicions que portem fetes aquest any hem aconseguit la millor xifra que s'ha recaptat mai. Són 1.552 torrons venuts entre empreses i particulars, per tant ens va estar molt contents de la campanya.
Uns números que han superat el que es podia esperar abans d'iniciar la venda del torró a finals del mes de novembre de 2025. Un torró que, com explica Ferrer, cada any ha anat a més.
Sí que s'ha de dir que cada any ha anat a més, però poder arribar a superar 1.500 torrons a mi és una xifra que sí que potser creiem que arribaríem 1.200, 1.300, però 1.500 potser no.
A falta de saber-ne més detalls, Jordi Ferrer també ha confirmat que ja s'està treballant amb el torró del 2026 i que pot tenir algun altre protagonista diferent respecte a les darreres edicions. Amb els beneficis del Turró Amic de 2025, Integra pretén incorporar ara programaris de comunicació augmentativa i alternativa.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns parlant gairebé d'un cap de setmana per l'esport olotí immillorable. En aquest informatiu parlarem de futbol i d'hoquei patins, però d'aquí uns minuts ho podran escoltar tot el detall del tercer temps, perquè no només hi ha hagut victòries en aquestes dues disciplines i notícies destacades en l'àmbit de l'esport olotí. Com ara explicàvem, ara parlarem del líder que va caure al Fortí de l'estadi municipal d'Olot aquest diumenge al migdia. Estem parlant de la Unió Esportiva Olot 1, Poblença 0, després del gol de Ruben Henry en una acció de córner que va decidir aquest partit marcat per l'aigua. En un camp impracticable, l'Olot es va fer fort per tombar el Poblense, trencar la mala ratxa i agafar aire a la classificació. Té 3 punts d'avantatge respecte de la zona de descens. Ens ho va explicar en directe el nostre company, David Planella.
Pocs minuts abans del partit, membres de la Unió Esportiva Olot encara treien aigua del terreny de joc. La pluja que havia caigut a les últimes hores i que va continuar caient durant el partit va afectar el terreny de joc i va dificultar el joc dels dos equips. En un context així, i jugant contra el líder, era indispensable no complicar-se la vida, bregar molt i ser contundents a les dues àrees, i l'Olot per fi ho va ser. Es va defensar amb ungles i dents, va jugar molt de cap i va trobar el gol en una acció pilota aturada. El tècnic Roger Vidal destaca la competitivitat que va tenir el seu equip.
Segurament la competitivitat que ens ha faltat al camp de l'Eivissa en el gol que encaixem, la competitivitat que ens vam trobar a faltar més talla quan empatem, vull dir que avui s'ha vist, no? Llavors hem de ser capaços de mantenir això en diferents contextos, no? Avui, si no hi havia això, estava claríssim que no existies, perquè el camp estava impracticable. Doncs hem de ser capaços de mantenir això, més després oferir el futbol que té l'equip.
El partit va començar amb dos xuts del Poblense que va aturar Ballester i amb una ocasió claríssima de Marc Mas, que va fallar porteria buida. El fantasma de la falta de gol sobrevolava l'estadi municipal, però Ruben Henry, al minut 17, es va encarregar d'espantar-lo. El davanter va caçar una pilota de córner a l'àrea petita i la va empènyer al fons de la porteria. L'Olot havia fet el més complicat en un partit així, avançar-se en el marcador, i no estava disposat a perdre l'avantatge. Necessitava la victòria després de 6 jornades sense guanyar i la va aconseguir perquè es va remengar i es va enfangar com mai. A la segona meitat es va defensar bé davant d'un Poblense que va atacar més, però que no va trobar l'empat a un. Roger Vidal creu que va ser una victòria d'equip. Tothom va treballar per la causa.
Penso que també a nivell de vestidor aquesta victòria cohesiona, perquè ha estat una victòria d'equip, no? Tothom ha hagut de treballar al màxim, els que ens han pogut ajudar, Brenyer i Marti, han estat sensacional. No era qüestió de qualitat individual, sinó que era qüestió de confiança i d'intensitat defensiva. I crec que això, a nivell de taula classificatòria, aquests més 3 són molt importants, però també ho és de portes endintre.
Amb la victòria, l'Olot continua invicta a l'estadi municipal, on ha sumat 5 victòries i 5 empats i trenca una mala ratxa de 5 jornades sense guanyar i d'una sola victòria en els últims 10 partits.
Volíem la victòria ja fa setmanes, ens estava costant, i sumar 3 punts en aquesta categoria creiem que és or, i ens hem tret un pes de sobre, la veritat, tant els jugadors com jo.
Ara l'equip de Roger Vidal agafa 3 punts de marge amb el descens directe i 2 amb el play-out en un tram de calendari complicat que diumenge que ve el portarà al Collao, on s'enfrontarà a l'històric Alcoià.
De la important victòria de la Unió Esportiva Olot davant el líder a la també i molt important victòria de l'hoquei Olot, que es va alliberar aquest dissabte al vespre i va guanyar a Girona per 2-3 en un partit vibrant i on els olotins sempre van anar per davant. Un gol de David Carles va significar els 3 punts. Jan Aumatell i Marc Prat van ser els altres golejadors en un duel ple d'alternatives i un ritme molt alt de joc. Amb aquesta victòria l'hoquei Olot suma 8 punts i agafa aire respecte la cua de la classificació. A la tercera ha anat la vençuda. Després d'empatar el Corcón, també fer-ho la setmana passada davant l'Espanyol, l'hoquei Olot ha sumat aquest darrer dissabte la segona victòria del curs. Des del 22 de novembre, a la pista de l'Sporting Alcoi, que el vestidor olotí no podia celebrar cap victòria. Aquest dissabte, Palau 2 de Girona es va veure un duel gironí d'alt nivell i que va demostrar que els dos equips tenen potencial per estar més amunt a la classificació del grup sud a l'hoquei Lliga Plata. A la pista gironina es van viure uns primers 25 minuts de joc molt intensos, amb ocasions per dues bandes, boles al pal i també gols. El primer de Jan Aumatell, al minut 14, després d'aprofitar el refús d'una falta directa que ell mateix havia llançat i aixecant i picant gairebé sense angle, va superar a Quim Ugas, porter del Girona Club Hoquei. L'alegria duraria poc, però, perquè al cap de 40 segons Pol Sala, amb una acció individual, superaria Guillem Raurell per fer l'1-1. Una igualtat que es desfaria abans del descans, gràcies a Marc Prat, que després d'un contraatac marcava l'1-2 al minut 23. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Molt contents per al derbi, per emportar-nos el derbi amb el Girona, per guanyar una pista complicada com és aquesta, per continuar en aquesta línia que ja portàvem partits de bon joc, que ens estava acabant de costar doncs sumar els 3 punts quan en molts moments ens els havíem merescut. I crec que avui, amb un partit molt disputat, amb una exigència molt alta física, els jugadors constantment demanaven el canvi, ens han portat al límit el Girona, però hem pogut competir i endur-nos aquests 3 punts que són molt importants.
A la represa, a l'inici pel conjunt olotí no va ser el millor. David Carles veia la targeta blava després de cometre una falta a mitja pista i en la primera acció, en què els locals gaudien de la superioritat numèrica, marcaven el 2-2 amb un potent xut exterior de Sergi Canet. Era el minut 5 de la segona part i en quedaven 20 d'un duel on encara hi havia molt per decidir. L'hoquei Olot va jugar molt de temps tenint 9 faltes en contra i sabent que podia arribar la desena. Arribaria en aquest cas a 7 minuts pel final, quan Ariza no va ser capaç en dues ocasions de superar a Guillem Raurell, després que els àrbitres fessin repetir la primera de les dues faltes directes que picaria el jugador gironí. La recompensa final va arribar 4 minuts pel final amb el gol de la victòria de David Carles. L'ex del Girona superava Quim Ugas per fer aixecada el seu seient a la més de 30 d'aficionats olotins que es van desplaçar a Girona. Després del gol, el tècnic del Girona Club Hoquei, Xavi García, va ser expulsat per protestar.
I la signatura continua sent tenir una mica més d'encert, tot i que és veritat que avui hem arribat, però crec que ni nosaltres ni ells hem... Cap dels dos ha sigut molt dominador en les arribades, a diferència d'altres dies que podíem haver sentenciat el partit o haver fet molts més gols. Avui crec que el balanç és bastant més ajustat i, per tant, bueno, molt, molt contents. Crec que el vestuari s'ho mereixia i espero que això ens ajudi a tirar amunt.
Amb aquesta victòria, l'hoquei Olot encadena 3 partits sense perdre, suma 8 punts i té un marge de 3 respecte al descens que marca ara el Club Patín Alcorcón. Dissabte vinent, últim partit de la primera volta, serà a la Josep Jou a 2:15 del vespre davant del Club Patí Congrés.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I arriba el moment de la contraportada, on aquest dilluns parlem de cinema i cultura per combatre l'extrema dreta. La segona mostra memorialista de cinema documental de la Vall d'en Bas posa així en valor la memòria històrica per no cometre els mateixos errors. Durant tot aquest cap de setmana s'han projectat 4 documentals a Can Trona centrats en les èpoques més fosques del nostre passat.
La contraportada.
Els darrers anys hi ha hagut un nombre notable de documentals de memòria històrica. En el cas de l'Amical dels Antics Guerrillers de Catalunya han produït ja 4. El seu objectiu és tractar i difondre la nostra història recent d'una forma molt més amena. És per això que a Can Trona aquest cap de setmana s'ha celebrat la segona mostra memorialista de cinema documental. El president de l'Amical, Raül Valls, lamenta que a vegades aquests llargmetratges no tenen la distribució que mereixen. A més, afegeix com creu que s'hauria de combatre certs discursos d'extrema dreta.
Però s'han de combatre amb el coneixement, s'han de combatre aportant informació, aportant testimonis, que és el que fan aquests documentals precisament, no? I de moltes altres maneres, evidentment. Però evidentment que els documentals són una manera d'aclarir coses, d'aclarir què volia dir viure en una dictadura. Per exemple, ahir vam tenir un documental, que és la Marsellesa dels Borratxos, on un grup d'italians recorre a Espanya recollint cançons de resistència i te n'adones de l'asfixiant que era viure en aquella dictadura, no?
La mostra ha constat en total de 4 documentals centrats en les misèries viscudes durant les èpoques fosques del segle passat. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, destaca la necessitat d'accions com aquesta.
Nosaltres com a Ajuntament creiem que és molt i molt necessari. Estem en un moment en què, per desgràcia, l'extrema dreta té un discurs molt potent en els nostres joves, sobretot en els nostres joves. Dit això, doncs creiem que hi ha una realitat paral·lela que és molt diferent, no? I que creiem que és molt necessari, no? Donar-hi altaveu, donar l'altaveu de no tornem enrere perquè no tinguem aquesta visió idealista, no? de lo que van ser els anys de la dictadura, perquè no va ser gens ideal.
L'acte organitzat per l'Ajuntament de la Vall amb el suport l'Amical d'Antics Guerrillers de la Catalunya, el Memorial Democràtic i el PEOC ha portat títols com Carretera Gusen, Tardor del 44 o Contraluz, entre d'altres.
Amb memòria històrica en el món del cinema, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 19 de gener de 2026. Com ja els explicàvem fa uns minuts, ara els deixem amb el tercer temps amb en David Planella, amb tota l'actualitat esportiva que ens deixa i que no és poca del cap de setmana de l'esport de casa nostra. Nosaltres tornem a partir de les 3 amb més actualitat aquí a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.